del polèmic reclutament de 300.000 reservistes a Rússia, del final de campanya a Itàlia, on hi ha eleccions aquest diumenge, amb la demostració de força de la dreta, que mira l'esquerra de reull davant d'una possible remuntada que pot passar al sud d'Itàlia. I també parlarem de l'Iran, amb les protestes al carrer per la mort d'una jove a mans de la policia de la Moral, que la va detenir perquè no complia amb les regles de vestir islàmiques. Però abans hem de parlar del temps perquè arriben les pluges.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
De fet, aquesta matinada a les 3 i 4 minuts, és a dir, fa 5 hores clavades, ha començat oficialment la tardor i ho fa amb un temporal.
Exacte, amb el primer temporal típic de tardor. Notarem que durant el matí ja comencen a arribar aquestes primeres pluges cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, però serà sobretot entre aquesta tarda i aquesta nit i matinada quan les pluges guanyaran més protagonisme. Fins i tot en algun punt no es descarta algun aiguat, sobretot aquest vespre, a partir de les 10 o 11 de la nit, al voltant de la costa i el prelitoral de Barcelona. Barcelonès, Maresme, Vallès, Baix Llobregat, també cap al Penedès i al Garraf, doncs no es descarta algun aiguat. Per tant, alerta amb els rius i les rieres perquè poden créixer de manera sobtada. Allunyeu-vos d'aquestes zones, no creueu zones inundables i actueu amb sentit comú quan veieu que en aquestes zones comença a ploure amb més força. Durant la nit i matinada, per això, aquestes pluges aniran avançant a poc cap al mar.
Això, avui.
Sí.
I el cap de setmana com pinta?
Doncs mira, no tingueu la sensació que serà un cap de setmana passat per aigua, perquè a mitjans de setmana ho apuntaven així els mapes, però ara han canviat una miqueta i sembla que aquesta nit i matinada, aquesta pluja, s'anirà retirant cap al mar i demà tindrem un matí més tranquil, per tant, amb treva pel que fa a la pluja, però a partir del migdia s'hi tornarà a posar amb xàfecs al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, sectors del prelitoral i demà a la nit s'hi tornarà a posar també a la resta del país i amb aquests aiguats que es poden repetir en punts de la costa. I diumenge no acabem de fer net, encara hi haurà algunes restes d'aquests ruixats al sud, entre Girona i Barcelona, però també s'obriran clarianes.
A tot això, ahir Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya van alertar que el canvi climàtic provocarà episodis de pluja violents, molt localitzats i difícils de predir, amb prou antelació. Les comarques amb més risc d'inundacions sobtades de tardor són les del litoral i el prelitoral, perquè és on s'acumulen més rieres, barrancs i rius de poca capacitat. També tenen risc les comarques de muntanya pel desbordament de torrents i les de la Catalunya Central, on els rius, tot i ser més llargs, són poc amples i tenen poc pendent, cosa que fa que es desbordin amb més facilitat. Els últims 10 anys, les pluges són el fenomen natural que ha provocat més morts i més danys a Catalunya. Mala peça al taler pels meteoròlegs quan parlem de difícils de predir amb prou antelació.
Sí, ara jo crec que hem de començar a saber actuar, a tenir una educació, tota la població, davant d'aquests canvis de temps. Perquè si els meteoròlegs a vegades no podem anunciar que un aiguat caurà d'aquí dues hores a una certa ciutat i, per tant, la gent no pot estar al cas d'aquesta informació, ha de tenir l'educació de, si comença a veure que arriba aquest aiguat, saber què ha de fer. Per tant, és més observar i actuar que no pas predir.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Hem de saber que una dona ha mort aquesta nit en un incendi que s'ha produït a casa seva al carrer del Cadí, a Olius, al Solsonès. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 de la matinada i quan han arribat al domicili el foc ja estava molt desenvolupat. A dins han trobat el cos sense vida d'aquesta dona. A hores d'ara es desconeixen les causes que han provocat l'incendi que ha destruït del tot l'habitatge, que era un planta baixa i un soterrani. Són les 8:07. Temps a banda, l'actualitat se centra avui en la plana internacional amb tres fronts oberts. Rússia i la guerra a Ucraïna, el final de la campanya electoral avui a Itàlia i les protestes a l'Iran per la mort de Mahsa Amini. Anem a pams i comencem per Rússia. La mobilització de reservistes que va anunciar abans d'ahir Vladimir Putin ja és una realitat, però el Kremlin s'està trobant en dificultats per reclutar-los a tots. El govern rus afirma que la petició que ha fet a la ciutadania per combatre contra Ucraïna i Occident ha funcionat i assegura que milers de persones s'han allistat, diuen, voluntàriament per anar a la guerra. Però el cas és que les desercions d'homes russos les últimes hores han continuat, sigui fugint o aduint problemes de salut o familiars. RAC1 ha pogut constatar com a hores d'ara a Moscou hi ha molta por entre la població que té algun familiar que és susceptible de formar part de la llista elaborada pel Kremlin. Això mentre alguns mitjans de comunicació asseguren que la policia russa també obliga a anar al front els detinguts a les protestes contra la guerra. Déu-n'hi-do. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
Les carreteres russes ahir eren un no parar. En primer lloc, en els punts de duanes. Al llarg del dia es van registrar a les fronteres cues de vehicles amb ciutadans que prefereixen deixar el país abans de ser cridats a files. Però també van marxar els primers busos de milers d'homes que, segons imatges i fosses per mitjans oficials, es van allistar voluntàriament per lluitar. Ahir circulaven molts rumors a Moscou, que s'hi repartien en ple carrer citacions per anar al front de batalla o que, si en realitat el Kremlin vol reclutar 1 milió de persones. Fins i tot van aparèixer mitjans informacions gens contrastades sobre suposades citacions entre els detinguts a les protestes de dimecres. El Kremlin va haver de fer un comunicat explicant als ciutadans que no facin cas als rumors i que l'objectiu és cridar a files a 300.000 homes d'entre 35 i 50 anys amb experiència militar. La imatge que no recollia i cap mitjà és l'angoixa que es viu a moltes llars russes. Ciutadans de Moscou, que van preferir no fer declaracions a RAC1, narraven que estan molt preocupats per si algun familiar o amic es veu obligat a empunyar una arma.
Gràcies, Abel. Des de Moscou, una de les sensacions de les primeres hores de reclutament és que, de moment, el Kremlin està actuant amb més laxitud a les grans ciutats, que també és on hi ha hagut més resposta social i on més ressò mediàtic poden tenir les protestes. Per contra, alguns mitjans amb presència a zones recòndites de Sibèria denuncien que s'està obligant milers d'homes a anar a la guerra. Són, sobretot, població rural de minories ètniques orientals a qui s'estaria forçant a viatjar en avió directament cap a la frontera amb Ucraïna. Per exemple, dels territoris fronterers a Mongòlia o de la costa del Pacífic russa. Un patró que també encaixaria amb els primers reclutaments que s'estan fent a Moscou i a Sant Petersburg. Segons relata el Mundo, la policia sobretot està buscant persones amb aspecte marginal o trets orientals per enviar-les en contra de la seva voluntat cap a zones com el Donbass. Ja fa 2 dies que els agents recorren els carrers buscant homes amb aquestes característiques, una mesura que buscaria justament evitar el reclutament de joves arrelats socialment o de famílies blanques de classe mitjana. En paral·lel, el president de la Duma, del Parlament rus, ha demanat als diputats que s'allistin i prenguin part de la guerra. En concret, ha reclamat els que compleixin els requisits de la mobilització parcial que valorin participar-hi per donar un cop de mà a l'operació militar especial, el terme amb què el Kremlin continua definint la guerra contra Ucraïna. No se sap si el missatge busca donar exemple a la població o també forma part de la situació extrema en què es troba l'operatiu militar rus després de les victòries i avenços ucraïnesos i la deserció de molts russos. Justament, aquesta deserció és el nou gran dilema que afronta ara Europa. Què fer amb la fugida de molts russos cap a territori de la Unió Europea que no volen anar a la guerra, que no volen anar a combatre? I és que estats com Finlàndia, per exemple, que són fronterers amb Rússia, ja han vist com l'arribada de ciutadans russos ha augmentat més d'un 50% les últimes hores. Ara hi ha el debat, per tant, de si els 27 haurien de concedir-los visats i facilitar-los l'entrada. Ahir mateix Alemanya obria la porta a fer-ho, mentre els països bàltics s'hi neguen de dalt a baix. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Fa poc més d'un mes, els 27 van acordar endurir les condicions per concedir visats a turistes i ciutadans russos, per exemple, encarint-los de preu o ficant traves burocràtiques. Ara, la fugida de molts russos que no volen combatre la guerra d'Ucraïna ha obert el meló sobre si cal revisar aquest acord i concedir visats per raons humanitàries. Brussel·les no ho descarta, però demana anar cas per cas perquè l'arribada de persones fins a dia d'avui allistades al servei militar pot plantejar una qüestió de seguretat per molt que ara vulguin fugir. La portaveu de Migracions i Fronteres de la Comissió Europea, Anita Hipper, demanava més una postura comuna.
La situació és sans precedent.
Aquesta situació no té precedent. Sempre tenim en compte la seguretat de les fronteres, però també cal considerar les preocupacions geopolítiques i els riscos en matèria de seguretat. És essencial que arribem a una posició comuna i conjunta amb els estats membres sobre quina és la línia a seguir.
Tot plegat després que hi hagi força divisió entre els 27, mentre Alemanya obria ahir la porta a acollir tot aquell que se senti perseguit pel govern de Moscou, altres com Finlàndia o les repúbliques bàltiques, que ja tenen un acord en paral·lel per no deixar entrar cap ciutadà rus, es negaven en rodó a fer cap excepció.
Mentre estan a Ucraïna, les regions prorusses i els territoris ocupats pel Kremlin, fa poc més d'una hora que han començat els referèndums d'annexió a Rússia. Són 4 àrees, les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, i les zones parcialment ocupades de Gerson i Saporilla. Representen un 15% de la superfície total d'Ucraïna. La votació es va convocar tot just fa 3 dies i està previst que s'allargui fins dimarts. De fet, Kiev ho considera un xantatge. I tot això mentre continuen les conseqüències de la guerra aquí, sobretot amb l'encariment de l'energia i dels productes bàsics. La patronal Pimec ha advertit les últimes hores que la meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc d'entrar en pèrdues per l'encariment de l'energia i avisa que a mitjà termini això posa en perill 480.000 llocs de feina. Segons una enquesta que ha fet la patronal aquest mes, una quarta part de les empreses ja destinen més del 15% del que ingressen a pagar la factura energètica, el triple del que hi dedicaven ara fa un any. El 30% de les pimes diuen que han reduït l'activitat o han fet aturades en la producció per esquivar l'elevat preu del gas. De fet, el president de Pimec, Antoni Canyet, diu que cal prendre decisions urgents.
Aquesta actuació ha de ser abans o durant aquests propers 3 mesos. No pot ser que les decisions d'energia o les decisions estratègiques que se tinguin que prendre en aquest escenari tinguin una durada en el temps que faci que perdem cost d'oportunitat.
D'altra banda, en aquest context de crisi i d'increments de preus desmesurat, avui llegim al diari Punt.es que els aliments més sans són els que s'han encarit més. Si agafem la llista de productes recomanats pel Ministeri de Consum per una compra saludable, veiem que molts dels aliments que hi surten són dels que més s'han encarit. Llegums, patates, ous, llet, fruita o cereals s'han disparat de preu, fins i tot per sobre de l'IPC, que està al voltant del 10%. Els cereals, per exemple, tenen una inflació del 39%. La llet, un 26%, els ous, un 21% i les patates, més d'un 15%. Segons els fabricants i els distribuïdors, aquest augment fa que els consumidors es decantin més que abans per les marques blanques, que es fixin més en les ofertes i també que facin compres més petites per poder controlar la despesa. Encara en plana internacional, a Itàlia falten només 2 dies per les eleccions aquest diumenge, un dia que pot ser decisiu no només pels italians, sinó pel conjunt dels europeus, ja que el partit d'extrema dreta de Giorgia Meloni, Germans d'Itàlia, té tots els números de la rifa de guanyar les eleccions. Una altra cosa molt diferent, però, és que arribi a governar. Sigui com sigui, ahir a la plaça del poble de Roma, la coalició de dreta i ultradreta va fer tota una demostració de força. De fet, avui veureu en algunes portades de diaris, com les del País, el Periódico, la fotografia de tots els líders de la dreta o ultradreta, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi i, evidentment, Giorgia Meloni, al capdavant, fent aquesta demostració de poder. Els líders de les tres formacions, que són Germans d'Itàlia, la Lliga i Forza Itàlia, van coincidir ahir per primera vegada tots junts en un gran míting. L'estrella va ser, òbviament, Giorgia Meloni, el gran reclam de la nit al costat de Matteo Salvini i de Silvio Berlusconi, que està a punt de fer 86 anys, que està entre el que s'ha retocat i el que es maquilla com sortit del Museu Madame Tussauds de Londres, i que fins ara s'havia limitat a fer entrevistes i a únicament moure's per les xarxes socials. És que, de debò, veieu la fotografia de Silvio Berlusconi, que sembla tret directament del Museu de Cera. Aviam què ens explica des de Roma la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
A pocs dies de les eleccions, la dreta va fer una escenificació de la seva unitat quan estan a un pas del poder. La més aclamada aquesta vegada va ser Giorgia Meloni, qui jugava a casa al ser romana i va portar la majoria dels que gairebé van omplir la Piazza del Popolo. La líder de Germans d'Itàlia va tornar a llançar missatges contra els immigrants i va desafiar Europa al dir que no dubtarien defensar els interessos dels italians al món.
Noi siamo pronti!
Nosaltres estem preparats i ho veureu el 25 de setembre, diumenge, de 7 a 11, fins a l'últim vot per tornar la llibertat a aquesta nació, per tornar l'orgull i la grandesa que mereix. Visca Itàlia, visca Germans d'Itàlia, visca el centre-dreta.
Viva l'Itàlia! Viva Fratelli d'Itàlia! Viva el centrodestra!
Tot això mentre a la dreta comencen a haver-hi nervis davant l'escenari, bastant improbable, de que una remuntada del moviment 5 estrelles al sud del país els compliqui l'accés al govern. Per si de cas, Meloni tancarà la seva campanya avui a Nàpols, mentre serà l'esquerra qui intentarà omplir la mateixa Piazza del Popolo de Roma.
Avui, Anna Buch, en directe des de Roma, a la tertúlia del Món RAC1, com tots els divendres, amb Ernest Folch, Glòria Serra i Jordi Bosch. Aquest cap de setmana estarem molt pendents d'aquestes eleccions italianes, tant demà al Via Lliure del Xavier Bundó com diumenge, el dia de les eleccions, i també, òbviament, els butlletins horaris, els informatius de RAC1 del cap de setmana. Diumenge estarem molt pendents de les eleccions, des de primera hora del matí, quan obrin els col·legis electorals, amb connexions en directe amb la corresponsal a Roma, Anna Buch, l'enviada especial Laia Colomer, tant al Via Lliure com al RAC1 Migdia, i a les 11 de la nit, amb un punt, tanquin els col·legis electorals a Itàlia, tanquen els col·legis electorals a les 11 de la nit. En aquest cas, diumenge a la nit, Sabrem què diuen les enquestes a peu d'urna en directe en correccions dins del Tu diràs. I dilluns, al matí, és quan se sap bàsicament el 80-90% escrutat, i llavors sí que es pot fer, allà es va molt més lent que no pas aquí, 80-90% escrutat, i llavors es pot fer la lectura final de si guanya el partit de Giorgia Meloni, que sembla que això està garantit, l'únic problema que pot tenir Meloni és si pot formar govern o no pot formar govern. Per tant, dilluns al Món RQ l'emetrem des de Roma per seguir el tram final del recompte i explicar quin escenari deixen aquestes eleccions a Itàlia. Per cert, que ara que parlàvem de l'ultradreta, hem de parlar de la guerra interna a Vox, que podria acabar amb la scissió d'un sector del partit. A Madrid ja es contempla la possibilitat que el torcebràs entre Macarena Olona i Santiago Abascal desencadeni una trencadissa. Com explicàvem al davantal, avui el director de La Vanguardia, Jordi Juan, explica aquest matí que Olona hauria rebut una oferta perquè creï un nou partit i afableixi Vox. Tot plegat després que la formació de l'extrema dreta hagi tallat qualsevol relació amb Macarena Olona i hagi deixat clar que no volen saber-ne res més. Ahir, qui va ser candidata de Vox a Andalusia, va criticar en una entrevista que explicàvem aquí al Món RQ a l'ABC la falta de democràcia interna de Vox, i la direcció ha trencat definitivament amb ella. Aseguren que ja no compten amb Macarena Olona, tot i que la seva intenció de tornar a la primera línia política. Des de Madrid, informa Arnau Mañé.
Olona ha deixat al descobert les costures de Vox i això no ha agradat gens ni mica al partit d'ultradreta. Després que l'exdirigent de la formació critiqués les dinàmiques internes i la repressió contra els dissidents, ahir Vox va fer pública la decisió. Ja no compten per res amb Macarena Olona. Ho verbalitzava el seu portaveu, Iván Espinosa de los Monteros.
A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor i con enorme cariño simultáneamente.
Després de superar un problema de salut que la va obligar a apartar-se de la primera línia política, just després del sotrac electoral a Andalusia, Olona aspirava a tornar a la política de la mà de Vox. Ara, però, el partit li dona carbassa. Per cert, el divorci amb Macarena Olona és tal que ahir mateix el compte de Twitter del grup parlamentari de Vox al Congrés va deixar de seguir-la en aquesta xarxa social.
El País, gràcies Arnau, publica mentrestant aquest matí més detalls de com es va produir aquest divorci. Segons el diari Olona, es va reunir amb Espinosa de los Monteros fa 10 dies i li va exigir que l'anomenessin portaveu nacional de Vox per tornar a la primera línia. Espinosa de los Monteros li va respondre que tururut i li va demanar que baixés el to de les seves intervencions i declaracions. El fracàs d'aquella reunió ha desembocat en aquesta trencadissa. Però Olona no és l'únic mal de cap de la direcció de Vox. L'ABC explica avui que creixen les crítiques internes al secretari general del partit, Javier Ortega Smith. Diverses veus del grup parlamentari al Congrés i de diferents territoris el consideren un dels principals culpables de la inestabilitat interna. Creuen que el missatge que dona és greu i no sap tractar amb la gent, i diuen que la seva manera de treballar es limita a un ordena y mando. Per això, segons l'ABC, algunes fonts qüestionen que Ortega Smith sigui el perfil idoni per ser el número 2 del partit. Per ser encara en aquest context de friccions a la dreta, el PP no preveu obrir un expedient a Cayetana Álvarez de Toledo després que trenqués la disciplina de vot per donar suport a aplicar un 155 educatiu a Catalunya. La diputada del PP es va desmarcar del seu partit i va votar a favor de la iniciativa al costat de Vox i de Ciutadans. Però, segons El Mundo, la direcció popular ho considera una situació anecdòtica sense cap rellevància i no li obrirà expedient. De fet, el PP ha deixat la porta oberta davant el 155 educatiu si la Generalitat no aplica el 25% de castellà a les aules. Abans, però, demanen esgotar altres opcions com la via judicial o el reforç de l'alta inspecció. Parlant encara de Cayetana Álvarez de Toledo, avui el Confidencial explica que la direcció del PP no compta amb ella. De fet, el Confidencial assegura que el partit, a Catalunya, el partit no vol que repeteixi com a candidata del Congrés a Catalunya i tampoc li reserven cap quota de poder a escala estatal. La voluntat del PP al carrer Gènova és que el seu escó l'ocupi Alejandro Fernández, que deixaria la presidència del PP a Catalunya per anar a Madrid. Com els 22 minuts, a l'Iran augmenten a 17 les persones mortes en les protestes ciutadanes per la mort de Mahsa Amini, una jove de només 22 anys que va entrar en coma mentre es trobava sota custòdia de la policia de la moral. El balanç oficial parla de 17 morts, però una ONG local augmenta a 31 els civils morts en la repressió de les protestes. Ahir els manifestants van cremar comissaries i vehicles de la policia a diverses ciutats iranianes. Per contenir les protestes, el govern iranià ha restringit l'accés a internet i ha bloquejat plataformes com Instagram o WhatsApp, on s'han viralitzat els vídeos de les revoltes. En un intent de rebaixar la tensió, el president de l'Iran, Ebrahim Raisi, ha anunciat que s'investigarà la mort de Mahsa Amini. Raisi també va acceptar una entrevista a la CNN nord-americana, aprofitant que es troba a Nova York a la cimera de les Nacions Unides. Però, finalment, l'entrevista no s'ha fet. Per què? Doncs perquè la periodista de la CNN, una històrica d'aquesta televisió nord-americana, Christiane Amanpour, va rebutjar el suggeriment de tapar-se el cabell amb un mocador i el president iranià va acabar cancel·lant la trobada. 8 i 23 minuts. Cop d'efecte del govern d'Espanya per deixar en paper mullat l'ofensiva de rebaixes fiscals del PP a Madrid, Andalusia i Múrcia. La Moncloa ha anunciat ara un impost a les grans fortunes per tot Espanya, del qual només se sap que serà temporal i que entrarà en vigor l'1 de gener, el 1 de gener. Encara no hi ha xifres. El mínim a partir del qual s'haurà de tributar ni tampoc el nombre de famílies que l'hauran de pagar. És la resposta a la batalla al PP, que ha impulsat l'eliminació de l'impost del patrimoni a Andalusia i la rebaixa de l'IRPF que va anunciar ahir Múrcia. Pedro Sánchez deia aquesta nit des de Nova York que això només beneficia Madrid.
La rebaja fiscal, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar. Al contrario, el impuesto de las grandes fortunas sí obedece al mismo fin, al mismo objetivo, y es el de construir una mayor justicia fiscal en nuestro país.
Aquest nou tribut que planteja el govern del PSOE i de Podem es tramitarà en paral·lel als pressupostos espanyols. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'argument d'Hisenda és que en temps complicats s'ha de demanar més esforç fiscal als qui més tenen. D'aquí que es plantegi com a impost temporal, María Jesús Montero.
Fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor en el año 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales. A los presupuestos pues habrá que ver la fórmula. Estamos trabajando en una idea temporal que acompañe este momento, con independencia de que esas circunstancias pues ojalá pronto se corrijan, ojalá pronto se retire Putin de Ucrania.
Es dona la casualitat o no que fa 3 mesos el Congrés va votar una proposta de Podem per crear aquest impost. El PSOE llavors la va tombar i ara canvia el discurs. Unides Podem ahir ja deia que ve per l'anunci de Montero, però que no pot ser temporal. Pablo Echenique.
Que hay muchas ideas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son imposibles, después son ilegales, después la Unión Europea no nos deja, después empiezan a sonar un poco bien, después son aceptadas, pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes.
A mitja Europa hi ha impostos que graven les grans fortunes o el patrimoni. En alguns es barreja tot, en altres, com per exemple Bèlgica o els Països Baixos, no, on hi ha tributs per quan un particular té més d'un milió d'euros, sigui en dipòsits o en productes financers o d'inversió.
Però el nou impost que la Moncloa s'ha tret del barret genera molts dubtes i sobretot un de molt gros. Si s'aplica a tot Espanya, allà on l'impost de patrimoni continua existint, comportarà el doble de clatellada fiscal als més rics. A Catalunya passaria això. Doncs bé, consultat per RAC1, el Sindicat de Tècnics d'Hisenda diu que aquesta doble imposició es pot evitar. De fet, l'opció més senzilla és que Hisenda permeti deduir-se l'impost de patrimoni a l'hora de pagar el nou tribut. Montse Martí.
Els tècnics d'Hisenda creuen que és la fórmula més viable que podria fer servir el Ministeri ara mateix per evitar la doble imposició, que encara agreujaria més el problema i mantindria igualment les diferències entre territoris. El president del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, Carlos Cruzado, diu a RAC1 que no els ha arribat encara cap detall d'aquest nou impost anunciat per la ministra, però creu que la manera d'evitar la doble imposició és permetre desgravar patrimoni.
Tampoc hi ha moltes alternatives per evitar el que pot haver doble imposició, claro. Pues probable que se esté pensando en un gravamen estatal o en un recargo estatal que se pudiera deducir el impuesto de patrimonio. Esto podría hacer que tributara en Madrid y en Andalucía y en Galicia, que está ahora el 25% bonificado.
Els tècnics d'Hisenda no descarten, però, que el Ministeri d'Hisenda es decanti finalment per altres fórmules. Això sí, gairebé descarten que el govern espanyol opti per tornar a bonificar el 100% l'impost de patrimoni per després implantar aquest nou impost sense diferències entre territoris, perquè la ministra ha dit, insisteixen, que seria un impost temporal.
Tot plegat mentre l'ofensiva fiscal d'Andalusia contra Catalunya encara genera reaccions al país. Esquerra assegura que el model de Juanma Moreno Bonilla és totalment oposat al de la Generalitat i per això ho portaran al debat de política general. Els republicans presentaran una proposta per mantenir l'impost de patrimoni i el de successions a Catalunya i carregarà contra el dumping fiscal d'algunes comunitats del PP. Ho explicava el diputat Lluís Salvador.
Esta defensa del nostre model fiscal, evidentment, aporta implícita la denúncia d'una competència fiscal deslleial feta per part d'altres territoris de l'Estat i precisar que el que s'està fent, en definitiva, és una crida a les deslocalitzacions. Deslocalitzacions que poden ser legals, però que molt sovint són il·legals.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa sobre el tema fiscal l'escriptor, periodista i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
Si las cosas se plantean con los aburridos términos del debate de la fiscalidad, probablemente la gente salga corriendo antes de que uno termine la frase. Quizás haya que decirle a esa gente cuánto le apetece aportar para que hijos como el suyo tengan las mismas oportunidades que tuvieron ellos cuando tenían menos recursos. Quizás habría que preguntarle a esa gente qué le parecería que una enfermedad pudiese sanarse de manera más fácil que otra, o que las becas para estudiar una carrera fuesen más asequibles si uno procediese de la familia adecuada. En conclusión, la fiscalidad tiene que ver con quién eres y de dónde eres, pero nunca para mal, sino para bien.
Un minut i dos quarts de nou del matí. Les jugadores de la selecció espanyola de futbol continuen amb la descarnada guerra oberta contra el seleccionador Jorge Vilda. Si fa unes setmanes es va filtrar que les capitanes havien demanat la seva dimissió, ara la cosa ha anat més enllà i un total de 15 futbolistes han pujat l'aposta renunciant directament a la selecció si Jorge Vilda continua al càrrec. Segons apunten diversos mitjans de comunicació, entre aquestes 15 jugadores n'hi ha 6 que són del Barça: Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Clàudia Pina i Mariona Caldentei. En canvi, no hi són ni la pilota d'or Alexia Putellas ni tampoc la central Irene Paredes, capitana de la selecció espanyola. Resulta que les futbolistes, de manera individual, però amb un missatge idèntic, han enviat un correu electrònic a la Federació Espanyola assegurant que la confrontació amb Vilda els afecta la salut i l'estat emocional i que no hi tornaran llevat que plegui. En aquest sentit, la Federació Espanyola ja ha avisat que no cedirà cap pressió, que no té cap intenció de cessar l'entrenador, el seleccionador Vilda, i que renunciar a la selecció és una infracció molt greu que comportaria sancions d'entre 2 i 5 anys d'inhabilitació. Sobre aquesta qüestió, el secretari d'Estat per l'Esport, José Manuel Franco, ha dit aquesta nit a la COPE que la decisió de les jugadores és intolerable.
Yo lo que sí considero es que este es un hecho vergonzoso y que aquí hace falta mucho diálogo y que estas 15 jugadoras, yo creo, sinceramente, que se deberían replantear esta decisión y a través de la negociación, del diálogo, esta situación debería revertirse.
I mentrestant, la posició de la Federació Espanyola és d'incredulitat absoluta. La responsable del futbol femení, Ana Álvarez, se n'ha fet creus a la SER.
No vamos a poner en duda el cómo están o cómo no están. Lo que sí que sabemos es cómo seguimos pensando desde la Federación. En todas las categorías de la selección española femenina se trabaja con una metodología. Somos completamente de arriba abajo todos profesionales. Nunca ha habido ninguna pega, o sea, para nada. Si vais por ese camino, para nada, y lo desmentimos tajantemente.
Tot això, per cert, quan queda menys d'un any pel Mundial a Austràlia i a Nova Zelanda. Val a dir que avui s'espera que les jugadores hi diguin la seva, si com sigui, avui val la pena mirar les portades dels dos diaris esportius de Madrid. El Marca titula "El chantaje es inaceptable", mentre que el diari AS assegura que estan davant d'una altra rebel·lió. Però el Confidencial fa una estona ha penjat una informació que diu que sembla que el comunicat de la Federació Espanyola de Futbol hauria tergiversat aquest email. Diu que sembla que, en contra del que s'ha volgut fer creure, Alexia Putellas sí que va participar en la idea d'enviar aquest comunicat, que va ser consultat amb experts i fins i tot pels seus propis clubs, precisament per no cometre l'error de que semblés que renunciaven a la selecció. Per tant, sembla que la Federació Espanyola el que hauria... fins i tot diu que hi ha missatges de WhatsApp de les implicades que diuen que se han inventado que hemos renunciado. Però la realitat és una altra. El tema de l'entrecomillat del comunicat de la Federació Espanyola parlant de l'estat emocional o de l'estat de salut. La maldat de la Federació Espanyola és bestial, perquè evidentment això també canvia l'estat de la història. Repeteixo que és una altra versió que ha penjat al Confidencial fa poca estona, on diu que les jugadores denuncien que la Federació Espanyola ha transversat la informació que elles havien inicialment donat. Ara de seguida ho ampliarem aquí al món a RAC1. Mentrestant, el Barça ha sortit molt mal parat dels primers partits de les seleccions. Jules Koundé i Memphis Depay s'han lesionat en França i els Països Baixos, mentre que Dembélé i Frenkie de Jong van acabar els seus partits amb molèsties, tot plegat a les portes d'un mes d'octubre, en què el Barça juga el seu futur a la Champions contra l'Inter de Milà i el Bayern de Munic, i en què va al camp del Madrid a la Lliga. Però anem a pams. El més damnificat sembla que és Koundé, que tot apunta que té un trencament a l'isquiotibial, segons ha pogut saber RAC1. Evidentment, el central es perdria el proper partit en França i, depèn del que és centímetres del trencament, haurà d'estar més o menys setmanes de baixa. O sigui, com sigui, avui li faran més proves, igual que a Memphis Depay, sobre que si el seleccionador neerlandès ha dit en roda de premsa que no fa gaire bona pinta. Mentrestant, Dembélé té molèsties al bessó, però no sembla res greu, i en el cas de Frenkie de Jong sembla que té una sobrecàrrega. Tot això el dia que el Mundo ha destapat com van ser les últimes reunions entre el Barça i Neymar per evitar que el brasiler marxés al PSG el 2017. En aquestes informacions, que com en els casos de Messi i de Gerard Piqué pengen d'una investigació del cas Barça-Gate, s'ensenyen correus que aleshores director de futbol Raúl Sanllehy va enviar a Bartomeu i a Òscar Grau, llavors director executiu, per actualitzar-los de com anaven les negociacions amb el pare i representant del futbolista a qui en els correus s'hi refereix com a Neypai. Primer de tot, diu Raúl Sanllehy, que el pare de Neymar volia que el jugador es quedés independentment dels diners, però que el nano tenia molts problemes personals i que volia marxar de Barcelona per deixar-los enrere. També explica que el nano, que el jugador brasiler, estava molt vulnerable i que fins i tot es va posar a plorar en una de les reunions. Fins aquí es tractava que entre el club i el pare convencessin a Neymar de quedar-se, però tot es va capgirar quan algú va filtrar des del club, des de la Junta de Bartomeu, el bonus que Neymar havia de cobrar per haver renovat la temporada anterior, la 15-16. Aquesta primera superior als 64 milions d'euros i el Barça l'havia de pagar en dos terminis, la segona d'uns 44 milions. Això no va sortir mai de la butxaca del club perquè des de la Junta Directiva se sospitava que Neymar acabaria marxant. I aquí és quan el pare va decidir emportar-se Neymar al PSG i portar el Barça als tribunals, un cas que finalment el club va acabar guanyant. En un altre sentit, Neymar es va sentir molt ferit i sobretot el pare amb aquella junta directiva, diu textualment el text, des de que Sandro Rossell va trencar amb Neymar. En un altre sentit, el Mundo també destapa que el jugador brasiler va proposar al club crear una oficina comercial al Brasil perquè fos ell i el seu entorn qui expandissin la marca Barça per tot Sud-amèrica. Per fer-ho, el jugador demanava endur-se un 20% dels ingressos, però de seguida els serveis jurídics van aconsellar desestimar-ho en veure que l'agència tributària hi podria trobar irregularitats. Sigui com sigui, després de tres fascicles de documents que ja han esquitxat Messi, Piqué i Neymar, demà sembla que el torçarà per Griezmann, de qui el Mundo publicarà detalls sobre la seva arribada al Barça l'estiu del 2019. Sobre la gestió dels Barça que es va fer els últims anys a Bartomeu, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RAC1, Gemma Herrero.
En clave Barça, lo peor de la información publicada por El Mundo esta vez respecto a Neymar vuelve a ser comprobar en manos de quién ha estado el club. El entonces director de fútbol, Raúl Sanllehy, el mismo que dijo la antológica frase de «Hemos calculado el contrato de Neymar científicamente y no chupando un boli», acuérdense cuando defendían que solo habían pagado por él 57 millones y punto, fue el encargado de negociar con el padre del jugador para que el astro no huyera a París. Y según él, el pai de Neymar, estaba del lado del Barça y no le importaba el dinero. Repito, al padre de Neymar no le importaba el dinero. Luego, ups, cambió de opinión y exigió el bonus de 44 millones, que era algo que hasta la portera de Núñez habría adivinado, vaya. El detalle de que Sanllehy encima hizo llorar a Neymar más de una vez es la guinda. La guinda del boli, concretamente.
Gràcies, Gemma. Aquí hi ha un element també col·lateral a això, que és que hi ha un tronc. En principi és aquest tronc judicial del Barça-Gate, que és el que els Mossos d'Esquadra van anar a recollir aquesta informació amb els ordinadors al club, al Club Barcelona. Això va passar al jutjat número 13 de Barcelona. I algú, suposadament tot això, suposadament, algú d'aquest tronc va agafar la part que és susceptible de ser treballada judicialment, i evidentment se la va quedar, per treballar-la judicialment, però tot el que els correus, les informacions, els textos, les llibretes, tot això que va fora del tema del tribunal, del judici, queda fora. I tot això que està publicant al Mundo és el que queda fora. Per tant, tot això és informació confidencial d'un ordinador que s'ha elevat a públic, que algú ha donat un pendrive amb un diari perquè publiqui aquesta informació, perquè, per exemple, el que es publica avui, d'il·legal no hi ha res. L'únic que hi ha és un aparador amb el que va passar en aquella època de Neymar al club. Com es podria haver vist, per exemple, el que va passar Cristiano Ronaldo amb el Madrid, amb Florentino, o el fitxatge fallit de Bale. Clar, i llavors això ens porta moltes vegades amb la sensació que tenim d'incredulitat, també, o que té la ciutadania d'incredulitat i de desprotecció davant de fets com aquests, que és que ve la policia a agafar l'ordinador de casa, i tal com t'agafa l'ordinador de casa, i tens 3 mails que poden ser susceptibles de delicte, però els altres 2.000 no. I en canvi aquests 2.000 correus que no són susceptibles de delicte i que el jutjat descarta, te'ls col·loquen en un pendrive i els donen en un mitjà de comunicació perquè es filtrin sense haver-hi res il·legal ni que formi part d'allò que està treballant el jutjat de torn. Avui d'aquest tema en parlarem, perquè això no és patrimoni només ni del Mundo, ni d'aquest jutjat 13, ni, evidentment, del tema Barça, sinó d'altres temes. Aquestes filtracions d'informació judicial aliena a la investigació en curs i que, per tant, no hauria de transcendir, en parlarem avui amb el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig. I allò que dèiem moltes vegades també del que és el tema de les xarxes. La dreta i l'ultradreta acusa la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'acceptar i promocionar la pedràstia. L'origen de la polèmica és una intervenció de la ministra d'Igualtat a la comissió del Congrés que s'ha viralitzat a Twitter. Dirigents de partits com Ciutadans o Vox han escapçat les paraules de la ministra, les han fet córrer completament, descontextualitzades, i com passa sempre amb aquestes coses, la bola de neu s'ha anat fent més gran a les xarxes. Anem a escoltar què diu exactament Irene Montero. Aquest és el fragment que s'ha viralitzat.
Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana.
Parla dels nens. I aquest és el fragment sencer.
Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
Algunas piruladas que han corregut per Twitter es donen el cas que el text ja només les tracta los niños tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Però, en canvi, el vídeo hi ha tota la frase sencera. Eso sí, con consentimiento, tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo, com a mínim substancialment diferent, que també és un debat, el que diu Irene Montero amb el fragment sencer, també és un debat, Per mi també és un debat, és a dir, no ens quedem amb els 5 segons. El debat dels 25 segons, potser jo també el posaria amb interrogant. Ara, d'aquí a que amb 5 segons, la diferència és abismal. 19 minuts i les 9, Inspecció de Treball vol sancionar la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès amb 152.000 euros per tenir menors d'edat treballant sense contracte, un incompliment flagrant de la normativa laboral, segons la Generalitat, que afegeix que el local se salta les normes pel que fa al registre de la jornada i la prevenció de riscos. La discoteca és un focus de conflictes amb denúncies per violacions, pallisses i agressions racistes. Els veïns ja fa temps que ens reclamen que tanquin. La sanció que proposa Treball afecta l'empresa d'oci nocturn i també tres empreses subcontractades encarregades de la seguretat privada i dels controls d'accés a la discoteca. En concret, l'empresa que controla l'accés hauria de pagar una sanció de més de 91.000 euros per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta a la seguretat social i per saltar-se la normativa de registre de jornada i prevenció de riscos laborals. De 8 minuts i les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. En plana sanitària, llegim avui a La Vanguardia que totes les persones de més de 80 anys i que hagin passat el Covid hauran d'esperar 3 mesos més per vacunar-se. Dilluns comença la vacunació per aquest col·lectiu de més de 80 anys i després serà el torn de les persones d'entre 60 i 80. En aquest cas, si aquestes persones han passat el virus, hauran d'esperar-se 5 mesos a rebre la quarta dosi. Els responsables de salut pública també recomanen administrar junta la vacuna de la Covid i la de la grip, sempre que hi hagi disponibilitat de les dues. A tot això, col·lectius de persones LGTBI que viuen a les comarques del Pirineu denuncien que se senten discriminades perquè no poden vacunar-se de la verola del mico al seu entorn. Els ciutadans que viuen en aquesta zona s'han de desplaçar més de 100 quilòmetres per poder rebre la punxada. Per això demanen que es prenguin mesures per aturar aquesta discriminació que, segons ells, pateixen per viure al món rural. Julen Andrés.
Els habitants de les comarques pirinenques, en cas de complir els requisits per vacunar-se contra la verola del mico, tenen dues opcions. Per una banda, poden anar al centre de referència que els correspon, que en aquest cas és l'Hospital Santa Maria de Lleida, i d'altra banda, l'opció és anar fins a Barcelona. En tot cas, no poden vacunar-se al Pirineu i s'han de desplaçar més de 100 quilòmetres. Des del Departament de Salut justifica la situació amb la poca demanda que hi ha a les comarques del Pirineu. En aquest sentit, tant el col·lectiu Boliaina del Pallars Sobirà com la Cogula del Solsonès, en un manifest, afirmen que, malgrat la poca demanda, aquesta situació no deixa de ser un exemple més de discriminació rural.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar al Maresme nega que el poble tingui un problema generalitzat de rates. Després que alguns veïns denunciessin a RAC1 que fa mesos que veien un infern per l'enorme quantitat d'arrossegadors que hi ha en alguns carrers i a les platges, l'alcaldessa de la vila, Anabel Moreno, reconeix que el problema efectivament existeix, però diu que només es dona en uns carrers concrets i que sortosament ja va a la baixa, informa Joan Torres.
L'alcaldessa assegura que a finals d'agost, un cop es va fer efectiu el canvi de govern municipal que es va produir a Arenys, es va posar fil a l'agulla a la problemàtica immediatament. En qualsevol cas, remarca que és un problema focalitzat i no pas general. Moreno ho ha dit a RAC1.
No és una situació generalitzada. Tots els habitants del Maresme sabem que al Maresme tenim moltes rates. Per què? Perquè ens passen unes rieres pel mig del municipi, justament a Pau Costa, o sigui, aquest carrer del qual estem parlant, no és una novetat. A Arenys de Mar tots sabem que hi ha rates.
I explica que la població de rates a les zones més afectades, el carrer Pau Costa i el parc de Fèlix Cucurull, ja ha disminuït gràcies a la feina feta per l'empresa de tractament i el desbrossament de les zones amb més nius.
I ens diuen que hi ha molts menys individus. I, de fet, els veïns ja estan notant que tenen menys rates, que ja no les veuen i que les poques que es veuen pel carrer estan atontades, és a dir, que ja estan a punt de morir.
Això després de les crítiques d'alguns dels veïns més afectats que han acusat l'Ajuntament d'actuar tard i malament. A diferència de l'alcaldessa, també diuen que el nombre de rates mortes que apareixen a les platges d'Arenys quan hi ha riuades sobrepassa tots els límits.
Ha entrat a presó una dona presumptament implicada en l'atracament mortal a un bingo de Tortosa de fa 4 dies. Els Mossos la van detenir ahir i la jutgessa que investiga l'assalt en què va morir una treballadora i un client va quedar ferit ha ordenat la presó provisional. Dels 3 atracadors, els Mossos va ser capaç de detenir la dona i un altre assaltant, un menor que va ingressar dimecres en un centre. El tercer implicat sembla que hauria fugit a França. El continuen buscant. I 3 motoristes van morir ahir en un accident de trànsit al Fes, al Segrià. Un vehicle els va embestir quan va envair el sentit contrari. Els fets van passar 3:45 a la carretera C12. Els Mossos n'investiguen les causes. Aquí al món a RAC1 quan falten 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. El Departament d'Educació acusa el TCJ de fer malabarismes jurídics per mantenir el 25% del castellà a les aules en què el va imposar el curs passat. El govern català creu que els jutges es contradiuen a ells mateixos. D'una banda, han deixat d'acceptar peticions que demanaven el 25% perquè ara hi ha lleis que prohibeixen els percentatges, però de l'altra, ara diuen que aquells casos concrets que ja ho tenien aprovat l'han de mantenir. Una decisió que els ha agafat per sorpresa perquè el departament ja havia dit a la 30ena de centres que aplicaven el 25% en castellà que podien deixar de fer-ho. Laia Colomer.
Sí, una notificació que el Departament d'Educació els va enviar després que durant l'estiu el mateix Tribunal Superior de Justícia digués que amb la nova llei no podia obligar més escoles a fer el 25% d'hores en castellà. Per això creu que no té ni cap ni peus la resolució d'ahir, que en 9 centres no es pugui aplicar, però que es mantingui en les que ja ho havien de fer el curs passat. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, avisa que recorreran la decisió.
Hi ha un nou marc normatiu que fa inaplicable aquestes mesures judicials, que fa inaplicable unes mesures judicials i el mateix tribunal així s'ha expressat en les diferents resolucions que ha dictat al llarg del mes de juliol i, per tant, ara ens sorprèn doncs que busqui allargar retorçadament per retorçar doncs, uns arguments jurídics que no porten enlloc.
De fet, el departament havia convocat per avui una reunió amb les escoles afectades pel 25%, una trobada que ha posposat fins la setmana que ve per estudiar la lletra petita de la nova resolució.
Tot plegat després que fessin públiques dues interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia que es refereixen a 2 casos concrets de classes on ja es feia el 25%. Els jutges argumenten que s'ha de mantenir perquè la mesura garanteix els drets dels alumnes que ho van reclamar. Benet Iñigo.
Nou gir de guió en l'intent serial del 25% de castellà. Després de fer una sentència que obligava tot el sistema educatiu a fer aquest percentatge, el juliol passat va ser el mateix TCJ que va reconèixer que aquella sentència havia quedat superada per la nova normativa aprovada pel govern. Ho paralitzaven arrufant el nas perquè dubtaven que les noves lleis fossin constitucionals, però fins que el TC no digui el què, ho aturaven. Ara, en canvi, diuen que les noves normatives no afecten dos casos en què ja havien aprovat mesures cautelars. Ho justifiquen parlant de drets individuals.
En este caso existe una resolución judicial que reconoce el derecho al alumno a recibir una enseñanza en castellano con una determinada intensidad de uso, la cual no resulta afectada de forma automática por la modificación normativa alegada por la administración.
I afegeixen que els projectes lingüístics d'alguns centres encara no s'han adaptat a les noves lleis, uns arguments que, més enllà dels dos casos que analitzen, serviran per qualsevol de la quarantena d'aules que ja tenien una mesura cautelar o una sentència ferma.
8 minuts i les 9, els autobusos de Barcelona avui tampoc funcionen amb normalitat. Els treballadors fan aturades de 2 hores per torn i aquest matí afectarà la franja de 10 a 12 del matí. A la nit hi haurà una altra de 9 a 11 de l'alvespre. Es garanteix el 20% del servei en aquestes hores d'aturada i de cara a aquest cap de setmana llarg de la Mercè es garanteix que com a mínim funcionaran el 33% dels autobusos. Tot plegat després que hi tornés a ser un dia complicat a Rodalies, l'R11 va acumular retards durant tot el matí i sobretot a la tarda a l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona hi va haver aglomeracions i cues inacabables per agafar un tren. Avui, el motiu del cap de setmana llarg de la Mercè es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 450.000 vehicles. Trànsit posa en marxa un dispositiu especial que començarà a les 3 de la tarda amb més de 1.100 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària a les carreteres del país. Sapiguem quina és la situació aquesta hora al matí.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia. Normalitzat el trànsit al punt més amb més cues del matí, a l'AP7, al Papiol, en sentit sud, ja se circula amb fluidesa, però queden encara retencions a la mateixa via, al punt de Barberà del Vallès. De fet, en aquest punt de Barberà hi ha força cues encara en els dos sentits de la marxa, i encara parlem d'una altra incidència, en aquest cas a la C16, Puig-reig, en sentit nord, on un vehicle variat fa que se circuli només per un carril, i en general els punts habituals de la xarxa viària van menys carregats, però encara queden retencions a la B23 arribant a la Diagonal de Barcelona o a la 2 des de Sant Joan d'Espí en sentit est. Les rondes de Barcelona també continuen a aquesta mateixa tònica, no van tan saturades com la resta de la setmana, però les dues tenen entre 4 i 5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. Comptant cotxes, com sempre, des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 35 marques al teu servei.
Per cert, falten 6 minuts per les 9 del matí. Barcelona ja comença a preparar-se per Nadal, perquè estan a la venda les entrades per visitar l'exposició Els Llums de Sant Pau, que es tornarà a fer el recinte modernista de Sant Pau a partir del 22 de novembre. Es tracta d'una experiència immersiva que permetrà conèixer galàxies, estrelles i planetes en un espai ple de llums i colors. El recorregut té més d'un quilòmetre en projeccions i túnels sensorials. Serà la segona edició dels Llums de Sant Pau, que l'any passat va plegar més de 210.000 persones i que va ser tot un èxit. El dia que Barcelona arrenca les festes de la Mercè, el tret de sortida a la Festa Major serà amb el pregó d'aquest vespre, que anirà a càrrec de Carla Simón. A les 7 de la tarda, al Saló de 100 de l'Ajuntament. Després hi haurà el tradicional toc d'inici i està prevista una festa d'homenatge a Pau Riba a la plaça de la Catedral. Els actes de cultura tradicional i popular continuaran dissabte, diumenge, i s'allargaran fins dilluns a la nit. Laia Framis.
La programació recupera la normalitat després de 2 anys marcats per les restriccions de la pandèmia. Destaquen, entre d'altres, les diades castelleres de dissabte i diumenge a la plaça de Sant Jaume, les jornades de circ al Castell de Montjuïc o a la plaça de la Trinitat, la plantada de gegants i bastoners de diumenge al Passeig de Gràcia o al Correfoc, que també seran aquesta avinguda. A més, hi haurà 7 espais per les arts de carrer i al Parc Joan Miró s'hi farà una gran festa pels més petits, i un any més, molts museus i equipaments culturals faran jornada de portes obertes. Destaca també que dissabte visitarà la ciutat l'alcalde de Kiev i que la ciutat convidada d'aquest any és Roma. El punt i final de la Mercè serà dilluns amb el tradicional piromusical. Es tornarà a fer a l'Avinguda Maria Cristina i començarà a les 10 de la nit. Durant les festes hi haurà 3 punts liles i l'equip de neteja es reforçarà amb 700 operaris i 70 vehicles. Pel que fa al transport, els treballadors del bus mantenen la vaga de 2 hores per torn, però el metro, el tram i també algunes línies de ferrocarrils de la Generalitat funcionaran sense parar fins la mitjanit de dilluns a dimarts.
pel que fa a la música, s'han programat més de 125 concerts en 4 dies, tots són de franc. Hi haurà concerts al BAM, al Mercè Música i al Cultura Viva, i destaquem també, òbviament, els concerts de la Mercè de RAC 105. Seran diumenge a l'Avinguda Maria Cristina i pujaran a l'escenari bandes com els Stay Homes. Baby, presenta els empordanesos Clima. Tots els concerts seran gratuïts i començaran a les 8 del vespre. I també avui és dia gran a Tarragona, és Santa Tecla. El toc de matinades des de la plaça de la Font ha marcat l'inici d'aquesta diada, que tindrà uns quants plats forts. La castellera, a la 1 del migdia, l'anada ofici a processó i, sobretot, el gran moment cominal de les festes, l'entrada del braç de Santa Tecla. Per commemorar els 700 anys de l'arribada de la relíquia a Tarragona, 7.000 espelmes il·luminaran el seu pas per la ciutat i a les 9 tornarà a entrar a la catedral acompanyada de tot el seguici popular. La cartellera cinematogràfica arriba avui carregada d'estrenes. Després d'obrir el Festival de Sant Sebastià, avui ja es pot veure a sales Modelo 77.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Explica la història real dels 45 interns de la presó Model de Barcelona que es van escapar a finals dels anys 70 per reclamar millores en les seves condicions de vida. Modelo 77 la protagonitzen Javier Gutiérrez i Miguel Herrán, que es va haver de primar 10 quilos per fer aquest paper. Ho explicàvem al director de la pel·lícula, Alberto Rodríguez. Aquesta setmana el món ha reconegut.
No había visto nunca lo sumamente fuerte que estaba Miguel en ese momento. Y le dije, pero si es que es una película de los años 70, tú no puedes, con esa musculatura no podemos hacerla, no hay a nadie. Así que el mes de ensayo prácticamente y durante todo el rodaje tuvo que tener una dieta bastante estricta.
O sea, que perdiste, Miguel, mucha masa muscular.
Sí, yo creo que conseguí perder al final unos 8 o 9 kilos.
Alberto Rodríguez també va explicar que va començar a treballar en el guió fa 17 anys i que va aconseguir parlar amb algun dels fugits gràcies a l'ajuda d'un amic detectiu. Qui ja ha vist la pel·lícula, aquest Modelo 77, dedicada a la presó Model de Barcelona, és el crític de cinema del món, RQ, Toni Vall.
Passa dins la presó Model en el 90% del metratge, però Modelo 77 no és només una pel·lícula de presons. El nou film d'Alberto Rodríguez és ambiciós, com tots els seus, tant argumentalment com visualment. Passa durant la transició i aborda un tema tan cabdal com la decisiva llei d'amnistia. És una pel·lícula hàbil i compromesa amb la història que explica. Vol aprofundir a l'hora d'entretenir i ho aconsegueix força raonablement. Personatges ben construïts, perfecta ambientació i guió sòlid. És alhora un thriller i un film polític, una curiosa manera de flirtejar amb un referent tan fonamental com és el cinema de Costa Gavras. I hi ha un personatge en off, en segon o tercer terme, però més que un personatge és un intangible. És la ciutat, és clar, la Barcelona a tot drap de finals dels anys 70. La Barcelona que veiem més enllà de les reixes, la Barcelona que respiren els presos, la Barcelona del fantàstic final de la pel·lícula. Una presó que explica una ciutat.
I avui també s'estrena la polèmica No te preocupes, querida, Don't Worry, Darling, d'Olivia Wilde, amb Harry Styles i Florence Pugh com a protagonistes.
I'm so sorry I forgot to tell you, but you're not feeling very well. And the only way to cure...
El film, el Festival de Venècia, va estar envoltada de polèmica pel suposat mal ambient que va haver-hi al rodatge. És una pel·lícula futurista, Victòria, on tot sembla perfecte, però on les dones no saben mai què fan els marits per portar un plat a taula. A banda, el David Cronenberg, més original, torna amb Crímenes del Futuro.
It is time to stop seeing...
El director canadenc torna al terror amb aquesta distòpia que parla d'un món on els humans han deixat de sentir dolor. Viggo Mortensen, Kristen Stewart i Lea Seydoux protagonitzen aquest film. I Paco León proposa una particular revisió del Màgic 2 a Rainbow.
¿Y tú qué quieres ser de mayor?
Cantante.
Carmen Maura i Carmen Machi encapçalen el repartiment d'aquesta pel·lícula sobre una adolescent que, després d'una forta discussió amb son pare, marxa de casa acompanyada pel gos per trobar la mare. En la nova pel·lícula, mentrestant, de M. Night Shyamalan, que s'estrenarà el 3 de febrer, ja té tràiler.
See, the four of us have a very important job to do. In fact, it might be the most important job.
Knock at the Cabin és la història de quatre estranys que prenen com hostatges una família en una cabana aïllada al mig del bosc i els exigeixen que prenguin una decisió per evitar l'apocalipsi. Mentrestant, el Festival de Sant Sebastià té avui la seva penúltima jornada en espera del palmarès, que sabrem demà al vespre. Serà llavors quan sabrem si alguna de les quatre pel·lícules de producció catalana aconsegueix la preuada Conxa d'Or. Qui va visitar ahir el certamen va ser la directora Isabel Cuixet, que va presentar fora de concurs el documental El sostre groc. Ens ho explica l'enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Blai Morell.
Cuixet ha vingut acompanyada d'algunes de les joves que van ser assetjades sexualment per dos professors de l'aula de teatre de Lleida quan elles encara eren menors i que van denunciar el cas del que es va fer ressò al diari Ara. Per la directora, el més important era fugir del morbo i que elles se sentissin el més còmodes possibles per poder explicar la seva història.
Volia que per elles realment fos una bona experiència. Jo no necessitava ni llàgrimes ni coses per l'estil, no necessitava sinceritat i penso que elles la tenen els hi sobra, no?
Avui es projectarà també fora de concurs Apagón. Es tracta d'una sèrie de Movistar que explica els efectes que tindria la societat espanyola una apagada elèctrica indefinida. Consta de 5 capítols dirigits per Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Albert Rodríguez i el català Isaac i la Cuesta.
A partir d'avui, per ser, i fins a finals de setembre, el bo i millor del cinema internacional passarà pel Bages. Aquesta nit comença el CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, amb les noves produccions de François Ozon o Coreeda. Entre els plats forts de la programació hi ha la recent guanyadora de la Palma d'Or de Cannes, Triangle of Sadness, també les últimes produccions de Mia Hansen-Lov, Isaac i la Cuesta, un cartell eclèctic que defensa que el cinema és un gran altaveu de la denúncia social. Aquest any el CLAM també posarà l'accent en les dones creadores. Avui a les 10 del matí es posen a la venda les entrades pel concert de Michael Bublé al Palau Sant Jordi l'1 de febrer. Bublé presentarà el seu disc més recent, Higher, publicat aquest any. En aquest ja són 11 els àlbums propis de Michael Bublé. Pel que fa a les estrenes, destaca la cançó nova de La Pegatina amb Els Amics de les Arts. Es diu La meva gent i el segon avançament de l'EP, que La Pegatina publicarà íntegrament en català. Qui també té cançó nova és Raúl Alejandro. És la parella de la Rosalía, perquè tampoc entens res de les lletres del que canta Raúl Alejandro. La fa en col·laboració amb Baby Rasta, un dels pioners del reggaeton, i es titula Punto 40, formarà part del tercer àlbum del porto-riqueny. I els Red Hot Chili Peppers publiquen Eddie. Homenatge a Eddie Van Halen, el llegendari guitarrista de la banda rock Van Halen. A banda, Lil Nas X ha presentat la cançó del Mundial de LOL, de League of Legends, Start Walking. També ha publicat un videoclip ambientat a San Francisco i amb l'estètica característica del famós videojoc del LOL. Avui també destaca Reputa de Zara. És una reinterpretació dels temes del seu últim i molt aplaudit àlbum, que es diu Puta, per cert. En molts casos ha costat-los a gèneres diferents com el rock o el reggaeton. Mira que hi ha títols macos, no? A més, compta amb les col·laboracions, entre d'altres, de l'Isla, l'Oreja de Van Gogh i de Carolina Durante. Són les 8 i 5 minuts, encara en plana musical. Els 200 oients del món RQ van viure en primera persona l'estrena del musical Pretty Woman a Barcelona.
Bienvenidos a Hollywood. Quien viene aquí siempre tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
És la primera vegada que el muntatge basat en la famosa pel·lícula dels anys 90 representava Espanya i el públic el va rebre amb els braços oberts. Van riure i va aplaudir durant més de les dues hores de funció. I fins i tot es van atrevir a cantar una mica, tota una celebració que va viure la Maria Cusó.
Hi ha poques parelles de pel·lícula romàntica dels 90 més icòniques que la que van formar Richard Gere i Julia Roberts a Pretty Woman. Posar-se a la pell de l'Edward i la Vivian no és tasca fàcil, i menys en un muntatge musical amb partitura de Bryan Adams. Però Roger Berruezo i Cristina Llorente excel·leixen en la tasca i transporten l'espectador al bulevard de Hollywood, on, segons diuen, tot és possible. Bé, ells i un repartiment d'actors, ballarins i músics que converteixen el muntatge en tota una festa, especialment a Erika Bleda i Rubén Juste. Els oients de RAC1 van gaudir de l'espectacle i van sortir amb ganes de més.
Molt, molt divertida també, amb molts detalls molt ben trobats, i a l'Arnau Vila, que m'encanta com a director musical, m'encanta.
Perfecte, un 10. Sí? Jo m'he disfrutat molt, 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 jo ja tinc uns quants anys, eh?
Brutal, o sigui, ha sigut brutal. Hem viscut, mira, mira que ja et coneixes l'argument, no? Però estàs seguint tota l'estona l'obra.
La música és estupenda, la veritat és que dius, on estan els músics? Que els vull felicitar.
Algunes de les històries acaben bé, li diu la Kit a la Vivian en un moment de la pel·lícula. La de l'estrena ahir al Teatre Apolo és, sens dubte, una d'elles.
Continuem els apunts aquí al món RQ, estem a punt d'acabar, però abans, a la resta dels esports en Repsol, a banda de la guerra oberta, la selecció espanyola femenina, deixeu-me dir que l'última hora d'aquesta guerra que explicàvem aquí al món RQ és que les jugadores defensen, després d'aquesta informació que publica ara el Confidencial, que les jugadores defensen que no renuncien a la selecció si continua el Jorge Vilda, sinó que diuen que no es troben amb les condicions anímiques ideals, amb l'estat d'ànim, per anar convocades amb ell. No renuncien. S'assembla bastant, però no renuncien. A la pràctica és el mateix, però el digital explica que és un matís important, sobretot de cara a les sancions. L'altre punt. Alexia Putellas participa en la redacció del missatge i anima les companyes a enviar-lo, però ella no el firma perquè, com que està lesionada i, per tant, no l'han convocat, podria semblar que renuncia a la selecció espanyola. Mentrestant, avui també es notícia aquí que Setién, que ahir a la nit va dir un parell de coses interessants a Movistar sobre el seu passat com a entrenador del Barça. El tècnic de Cantàbria admet que hi va haver moments en què hauria deixat córrer en condicions normals, però que el Barça té masses al·licients com per rendir-se a les primeres.
Seguramente hay situaciones que tú puedes empezar a prever cuando llevas ya un tiempo, pero si no te gustan, lo que te vas a encontrar, lo que tienes que hacer es coger la maleta y marcharte. Y eso no lo haces, porque puedes ganar la Liga, porque vas a jugar en el Bernabéu, porque puedes entrar a ganar la Champions y porque puedes ganar muchas cosas. Entonces, estàs ahí i aguantes.
Setién també va parlar sobre el dia que Gerard Piqué va arribar en bicicleta a un partit al Camp Nou contra l'Espanyol. El Càntabre explicava que va pensar castigar-lo, però que el central ho va relativitzar i va acabar sent el millor del partit.
Me acerqué a él y le dije, oye, Gerard, ¿y esto? Ah, mister, no pasa nada. Y le digo, y escúchame, ahora cuando termine el partido y tenga que ir yo a la rueda de prensa a dar las explicaciones que tenga que dar y me pregunten por esto, ¿qué digo? Y me dice, ya, pero bueno, no pasa nada, mister. Entonces, claro, tú puedes tomar la opción de decir, pues no juega, no le pongo. Pero tenía dos centrales y encima aquel partido fue el mejor.
Encara en futbol, la Lliga ha denunciat antiviolència, un total de 24 càntics racistes i xenòfobs en l'afició de l'Atlètic de Madrid cap a Vinícius, el jugador del Madrid. En bàsquet, Nikola Mirotić es perdrà la Supercopa d'aquest cap de setmana, a més de l'inici de la Lliga i de l'Eurolliga, per culpa de la lesió que arrossega des de fa un parell de mesos al tendó d'Aquila. Recordeu que el Barça juga demà contra el Joventut de Badalona a 2:15 de la nit a la segona semifinal de la Supercopa i en directe a RAC1. En tenis, Roger Federer jugarà aquesta nit a 10:15 el seu últim partit com a professional. Ho farà fent parella amb Rafael Nadal a l'Aber Cup a Londres. Es tracta d'un torneig que enfronta una selecció de jugadors d'Europa contra una altra de la resta del món. El partit, si el voleu veure, per DAZN i Eurosport. En handbol, el Barça va guanyar de 4 al Kielce polonès i continua invicta a la Champions després de dues jornades. I algun apunt més, avui llegim el de Hollywood Reporter, que hi haurà canvis a l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl. En concret, canvi de patrocinador. La Lliga Nord-Americana de Futbol ha anunciat que Apple Music serà un del nou patrocinador d'un dels shows més seguits del món. Apple substitueix Pepsi, que ha estat el patrocinador principal l'última dècada. I avui diversos mitjans també recullen que hi ha una fórmula matemàtica que prediu qui s'endurà el Mundial de Qatar. Per sort, el futbol no és matemàtic. Però, en fi, ho diu una fórmula matemàtica. Diu que guanyarà l'Argentina de Leo Messi després de vèncer Espanya a les semifinals. I Anglaterra a la final, és a dir, la final seria Argentina-Anglaterra i la semifinal la jugaria Espanya. Es tracta d'un model utilitzat per l'economista britànic Joachim Clement, que ja va endevinar que Alemanya guanyaria el 2014 i que França ho faria el 2018. La fórmula recull una anàlisi dels punts forts dels equips, a més de diverses variables socioeconòmiques com la població o el PIB, elements que, segons Clement, afecten el rendiment de totes les seleccions.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I acabem els apunts aquí al Món RAC1 parlant de Sabadell, terra fecunda en vídeos destinat a fer-se virals a internet. Segur que tot recordareu el ja cèlebre Compren Sabadell.
Compren Sabadell. En Sabadell. Si quieres realizar algunas compras, sea lo que sea, ven a nuestra ciudad.
És veritat, això era una campanya Compren Sabadell. Farà 10 anys aquest estiu ja d'aquest vídeo. Doncs bé, de la ciutat que va donar aquesta joia de l'audiovisual, i per què no dir-ho també, una mica de vergonya aliena, ara arriba la presentació de la nova mascota de TUS, el Servei de Transport Públic de Sabadell. TUS! Es diu Bussi, i ahir la van donar a conèixer en societat en un acte a la plaça Doctor Robert. La Bussi és una mena de criatura en forma de pera, amb antenes al cap i a la panxa hi porta les línies de bus dibuixades. El vídeo que s'ha fet viral és de Ràdio Sabadell, el podeu buscar a Twitter. Són 24 segons i bàsicament s'hi veu la mascota ballant al ritme dels tabals. Hi ha molts detalls a comentar sobre aquest vídeo. D'entrada, el paper del noi i la noia que ballen a banda i banda de la Bussi. Des d'aquí estem amb vosaltres, teniu tot el nostre suport. Després el posat de les autoritats i de la presentadora, que no saben on ficar-se. I finalment la cara del conductor de l'autobús que apareix de fons, que és la viva imatge del desconcert. Fet, ja hi ha algun de gent de Sabadell i de la zona, com el Xavier Bundó, ja va penjar la seva estupefacció amb el vídeo que va veure. A les redaccions hem preguntat què passaria si una ment perversa, si un geni de mal creatiu decidís ajuntar les dues campanyes. Seria una cosa així. De feina, el gat pentina. Sabadell, el Silicon Valley de la publicitat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Llar, dolça llar. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.